Buyurun. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 17 de desembre del 2022. Falten 10 minuts mal comptats perquè surti el sol per Cadaqués i no serà fins a 5:45 de la tarda que no es despenjarà per Alcanar, a l'altra punta del país. És l'últim cap de setmana, tècnicament, de la tardor. Hauria d'arribar dimarts que ve l'hivern en la setmana fantàstica clàssica d'aquesta època. Dijous, la loteria. Divendres és Nadal al món. Dissabte, la nit de Nadal, diumenge, Nadal i dilluns, Sant Esteve. Arriba la setmana fantàstica, la setmana, anava a dir fantàstica del Corte Inglés, la setmana fantàstica de les corredisses, també. I en aquesta setmana decisiva, anual, plena d'alegries, però com deia també, d'estressos i de corredisses, permeteu-me que us expliqui que avui estem molt contents, hi ha una certa excitació en l'ambient, perquè d'aquí una estona, d'aquí una hora, si ens voleu acompanyar, farem el Via Lliure fora d'aquest estudi, començant per la tertúlia, en públic, a l'interior d'un edifici meravellós, icònic, i que forma part de la skyline de Barcelona des de fa un segle i mig, des de fa 150 anys. Aquest 2022 fa 150 anys, exactament, que es va celebrar el primer curs acadèmic a l'interior de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, el que dona nom, de fet, a la plaça Universitat, un dels grans punts de trobada també al país. Farem el programa, i això inclou els execrables, si els deixen passar, que ho dubto, els pantalleros, 3:15 del mateix, i diverses converses amb gent interessant, des del rector en Joan Guàrdia o la professora Carme Junyent, que és una eminència de la lingüística a casa nostra, Marianne Newman, un emblema de la connexió entre Catalunya i els Estats Units, o l'actor Jordi Coll, que és qui va interpretar un paper clau a Merlí Sapere Aude. Sabeu que es va rodar aquesta sèrie de molt èxit a l'interior d'aquest edifici històric de la Universitat de Barcelona. Tot això i més des de les 9 del matí a l'Aula Magna, zona noble d'una de les universitats més prestigioses del món. Per fer-nos una idea sobre la importància que té aquest edifici, es va posar en marxa el 1872, a través d'aquest primer curs acadèmic. 1872, encara no havia arribat la Primera República a Espanya, a Barcelona hi vivien escassament 200.000 persones, no hi havia electricitat al carrer, ni telèfon, no s'havia inventat la ràdio, l'Eixample, projectat per Ildefons Cerdà, s'estava començant a construir tot just, i a l'entorn de la universitat, de fet, tot eren, i aquí és literal, camps de conreu. Allò que diuen, tot eren camps, doncs allà ho eren. Tot just estava començant a funcionar el primer tramvia, que per cert hi vaven cavalls, perquè la ciutat no estava asfaltada, no hi havia ni circulava un sol cotxe. Encara no sabíem què era la contaminació, però sí el còlera que matava milers de barcelonins dins les muralles. El modernisme no havia aparegut, ni Gaudí s'havia tret el títol d'arquitecte. Faltaven molts anys perquè s'aixequés la Torre Eiffel a París o l'Empire State Building a Nova York. Encara no havien nascut ni Franco, ni Hitler, ni Mussolini. Feia 7 anys havien assassinat Abraham Lincoln poc després que acabés la Guerra Civil Americana. Espanya no havia perdut Cuba encara. Havia mort a l'exili Isabel II i a l'Estat no hi havia monarquia borbònica, tot i que, de fet, no trigaria a tornar. Faltaven dècades encara perquè volés el primer avió. És només una petita idea de com d'important és un edifici com aquest, com de privilegiat observador ha estat, és encara, de la història viva i completament tumultuosa que ha tingut una ciutat com és Barcelona i un país com Catalunya. No és només el seu valor arquitectònic, que és preciós, no és només el seu valor acadèmic inqüestionable, perquè, en fi, ha acollit, encara acull milers i milers i milers d'alumnes, sinó també perquè és un notari, és un observador, és un tros d'història del país. És un país que es pot resseguir també a través de les seves universitats centenàries, i en aquest cas específicament perquè a l'interior d'aquest edifici el seu ventre amaga documents, llibres, mapes de fa 4, 5 o 6 segles que mirarem que ens deixin veure. Avui, d'aquí una hora, el Via Lliure es trasllada a aquest edifici històric, a l'Aula Magna. Podreu venir a acompanyar-nos-hi si voleu, i a sobre ho fem amb un as a la màniga, perquè podem anunciar que entre tots els que us acosteu regalarem 2 packs d'entrades d'un dels esdeveniments ara mateix més buscats del país. L'és Nadal al món, el show de Nadal des del Palau de la Música que munta cada any el Basté i el seu equip. No és broma, és que hi ha gairebé tràfic de mercat negre d'entrades en aquests moments. Aquest any serà divendres de la setmana que ve i si veniu podeu endur-vos entrades per la cara. Si ens voleu acompanyar i aprofitar, els que no ho hagueu fet mai, per visitar per dins aquest meravellós edifici històric de la UB amb gairebé reminiscències a Hogwarts de Harry Potter, des de les 9 del matí a l'Aula Magna, a veure si els que fem el programa se'ns enganxa alguna cosa de tant coneixement i de tant pensament que hi ha entre aquelles parets. Evidentment, com sempre diu el Basté, el primer que arriba, el primer que seu. Passen 5 minuts de les 8 en punt del matí, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
Matí, la Clara Molins és a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs pendents de l'ofensiva del PP per frenar la reforma del Codi Penal aprovada dijous pel Congrés. Els populars van demanar ahir a la nit al Senat que aturi la tramitació i van ampliar el recurs al Constitucional per frau de llei. Segons El País, un informe d'un magistrat del Tribunal sosté rebutjar la suspensió que vol el PP, però un altre diu el contrari.
Mentrestant, Pere Aragonès s'obre a reformar la Constitució espanyola si és per incloure un referèndum d'independència. Ho va dir ahir després que dijous Pedro Sánchez va donar per acabada la desjudicialització i anuncies que el procés és mort. Félix Bolaños va insistir en aquesta idea. El ministre demana no tornar a velles fórmules.
I un de cada 10 nens viu en situació de pobresa severa a Catalunya. Afecta 123.000 menors de 16 anys, un 64% més que fa 6 anys. Són dades de l'últim informe del síndic de Greuges, que també alerta que 4 de cada 10 no es beneficiaran de la renda garantida ni de l'ingrés mínim vital.
Pendents també de la mobilitat, un cap de setmana marcat pels sopars d'empresa de Nadal. Els Mossos han augmentat els controls d'alcohol i de drogues a les carreteres, mentre la restauració fa dies que té les reserves completes, però això sí, amb pressupostos més ajustats per la inflació.
I èxit absolut a l'estrena i de la segona part d'Avatar de James Cameron enmig d'una gran expectació. Només un dia ha aconseguit 2,2 milions d'euros a tot l'estat espanyol. És el 91% de la recaptació de totes les sales de cinema. En 40 sales es projecta la versió doblada al català, 11 d'elles en 3 dimensions.
Esports, Croàcia i el Marroc es jugaran a partir de les 4 a la tercera posició del Mundial de Qatar, el dia que Argentina i França acabaran la preparació per la final de demà. Coman, Varane i Konaté no es van poder entrenar ahir al bàndol francès per indisposició, ni tampoc Teo Hernández ni Tchouaméni amb molèsties, que ara el Castellet d'altra banda ha estrenat amb victòria al mig tub de Cooper Mountain la seva participació a la Copa del Món de Snowboard d'aquest hivern, i el Barça de bàsquet és co-líder de l'Eurolliga després de guanyar el Panathinaikos al Palau per 74 a 68.
I pel que fa al temps, precaució si heu de desplaçar-vos, perquè comencem el cap de setmana amb moltes boires. Els costarà de trencar-se, sobretot a Ponent i a la Catalunya central, i fins al migdia es poden anar repetint aquests plogims al voltant de la ciutat de Barcelona.
Ara són les 8 i 8 minuts. I el que us dèiem, creix la pressió al Tribunal Constitucional en el seu conflicte amb el govern d'Espanya. Aquesta nit passada el PP ha redoblat l'aposta i ha presentat dos escrits més per mirar d'aturar la reforma del Codi Penal, que inclou canvis en la norma d'elecció dels nous magistrats del Constitucional. D'una banda, ha ampliat el recurs que va presentar per aturar la votació de dijous al Congrés, i de l'altra, demana al Senat que suspengui el debat que ha de tenir dijous per ratificar la norma. Ja sabeu que funcionen les coses així amb aquesta doble cambra. Primer s'aprova una, després a l'altra, per acabar d'aprovar una legislació. Abans d'això, però, el Constitucional s'hauria d'haver pronunciat. El Tribunal s'ha de reunir dilluns per mirar de decidir si accepta la petició del PP de suspendre el tràmit d'aquesta llei, que és tot el que ha provocat els aldarulls de les últimes hores. Avui El País avança alguns dels informes que els magistrats del Constitucional tenen al damunt de la taula per prendre decisió. El principal és el dictamen que ha fet el secretari general adjunt Juan Carlos Duque, que a més està considerat el màxim expert del Constitucional pel que fa a dret parlamentari. I aquest informe explica, el diari El País es decanta per rebutjar el recurs del PP, perquè diu que no és la doctrina del Tribunal concedir suspensions cautelars en casos així. Per tant, es decantaria per permetre el debat, la votació i l'aprovació del Codi Penal. L'informe de Duque és l'únic, per cert, que no s'ha fet per encàrrec de cadascun dels magistrats. Cada magistrat demana un informe per veure que, per prendre decisions al voltant d'això. Doncs l'únic que no s'ha fet per encàrrec és aquest informe de Duque. La resta, explica el Brunet al País, podrien estar contaminats pel biaix del magistrat que el demana. Seria el cas, per exemple, del d'Enrique Arnaldo, el qual també ha tingut accés al diari. El d'aquest magistrat, que és un dels que es va posar a càrrec per decisió del PP, opta per acceptar el recurs i d'aquesta manera parar el tràmit de la llei. Els altres informes que ha aconseguit el País són tots de lletrats assignats a magistrats progressistes que tampoc són partidaris d'acceptar el recurs perquè diuen seria assumir un mecanisme de control preventiu no previst a la Constitució. A l'espera que el màxim intèrpret de la Constitució, com és el Tribunal, es pronunciï, el PP ja ha intensificat l'ofensiva. Ahir, en un horari gens habitual, cap a les 10 de la nit, quarts d'11, els populars van fer un doble moviment per evitar que el Senat ratifiqui dijous la reforma del Codi Penal. D'una banda, els diputats que havien presentat el recurs al Constitucional per frenar el debat del Congrés de dijous, ara han ampliat l'escrit, advertint que és un frau de llei. Diuen que ja hi ha lletrats del Congrés que van alertar que la proposta barreja massa coses diferents. D'altra banda, el Senat, el grup parlamentari del PP, ha demanat que se suspengui el debat previst per dijous, que ha de ratificar definitivament la norma. L'argument és el mateix, creuen que fer-ho és un evident frau de llei. Mentre no arriba la decisió, el govern espanyol reclama al PP que retiri tots els seus recursos. En una entrevista ahir al Món a RAC1, la vicepresidenta primera del govern d'Espanya, Nadia Calviño, avisava de les conseqüències que podria tenir tot plegat.
El Partido Popular está tratando de fossilizar, de imposibilitar el normal funcionamiento de las instituciones. Es muy grave que llevemos 4 años con un Consejo General del Poder Judicial que ha caducado y los miembros siguen ahí, ¿no? Es como si terminase el mandato del gobierno actual y no nos levantáramos y dijésemos, yo no abandono mi ministerio.
Doncs bé, el govern espanyol adverteix que si el Constitucional dilluns fa cas del PP i atura la tramitació del que s'ha votat aquesta setmana, s'entrarà en un conflicte d'estat. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. Conflicte entre els poders, el judicial, l'executiu i el legislatiu. María Jesús Montero.
Que es evidente que todo esto tiene un responsable primero, que es el propio Partido Popular. Ellos entienden que el poder les pertenece.
Per això Félix Bolaños és qui demana la retirada del recurs al TC.
Le pido al Partido Popular que retire el recurso ante el Constitucional. No quiero ni pensar las consecuencias que tendría ese recurso para la democracia. No se puede permitir que haya nada que pueda parar una votación democrática en el Parlamento electoral. Por los españoles.
El PP diu que no i va més enllà les acusacions al PSOE. Alberto Núñez Feijóo.
Aquellas votaciones donde se declaró la independencia de Cataluña y la desconexión de Cataluña con el resto de España de 2017 fueron menos graves que las que se produjeron ayer. Porque en el año 2017, en el Parlament de Catalunya, el Partido Socialista Obrero Español estaba con la Constitución.
Un Feijóo que s'intenta posar els jutges a la butxaca demanant-los que es distanciïn dels partits d'esquerra que acusen els tribunals d'estar venuts a idees feixistes.
Tot plegat arran de la reforma del Codi Penal que vol facilitar la renovació del poder judicial, modificar el delicte de malversació, derogar la sedició i també afegir un aclariment sobre la llei del només sí és sí per evitar que els jutges continuïn rebaixant les penes de les víctimes. Doncs bé, ahir 7 audiències provincials van reduir 22 condemnes com a conseqüència de la nova norma. És el rècord de revisions a la baixa en un sol dia des que la llei va entrar en vigor el 7 d'octubre. La meitat, per cert, es van fer a l'audiència de Còrdoba. Mentrestant, encara en plana politico-judicial, el Tribunal de Comptes citarà declarar Carles Puigdemont en el judici per les despeses del referèndum i l'acció exterior de la Generalitat. El dubte és ara saber com i quan ho farà si l'expresident continua a Bèlgica. A Puigdemont hi ha 34 d'altres exalts càrrecs del govern. La Fiscalia el reclama més de 3 milions d'euros. Societat Civil Catalana, que és acusació popular, més de 5 milions, tot plegat després que el Tribunal de Comptes rebutgés la petició de l'expresident Toni Comín i Clara Ponsatí perquè els hi reconeguessin la immunitat. Tornem cap a Madrid. Arnau Bañé, bon dia.
Bon dia. Ja està en marxa el judici que ha de decidir quants diners han de tornar els exconsellers, expresidents i exmembres del govern demandats per preparar l'1 d'octubre i per explicar el procés independentista a la resta del món. Entre els implicats, per exemple, hi ha Oriol Junqueras, Artur Mas, Dolors Bassa, Raül Romeva o Carles Puigdemont. Justament, l'expresident podrà declarar en el judici després que el tribunal hagi acceptat el seu testimoni, tot i ser-ne un dels processats. El tribunal prefereix que sigui presencialment, però tampoc descarta fer-ho per per videoconferència. A diferència de Puigdemont, qui segur que no declararà és l'exministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. Havia demanat el seu testimoni l'advocat Gonzalo Boye per constatar que la Generalitat no es va gastar ni un euro en el referèndum. El Tribunal de Comptes, però, considera que no és rellevant.
Gràcies, Arnau. Precisament tot aquest sidral que hem estat explicant del Tribunal Constitucional, totes aquestes reformes del Codi Penal, ve, com dèiem, de la reforma del Codi Penal que van pactar la Moncloa i Esquerra, sobre el voltant de les negociacions que hi ha hagut des de fa mesos sobre el delicte de sedició i també de malversació. Doncs bé, ara el president de la Generalitat, Pere Aragonès, diu que el pròxim pas, després d'haver aconseguit la reforma del Codi Penal, és el referèndum. En una entrevista a la cadena SER, Aragonès fins i tot va obrir la porta a reformar la Constitució per fer-ho possible.
No vamos a renunciar a nuestras convicciones. Es decir, si alguien se piensa que porque hemos llegado a acuerdos que son importantes, relevantes, que son un paso adelante, hemos renunciado a lo que somos, a nuestras convicciones políticas, es que no entiende lo que está pasando en Cataluña. Entonces debemos abordar la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es la relación política entre Cataluña y España. Si el problema es la reforma de la Constitución y no es la voluntad política, abordémoslo.
Això ve a tomb el que va dir ahir Pere Aragonès a la cadena SER de les declaracions que havia fet el dia abans Pedro Sánchez dient que el referèndum no es faria i que el procés era mort. Doncs bé, la rèplica a aquestes declaracions de Pere Aragonès demanant referèndum i fins i tot sobre la possible reforma de la Constitució ja va rebre el rebuig directe des de Moncloa, des d'una altra veu, la del ministre de Presidència, Félix Bolaños, que repetia el que havia dit ja Pedro Sánchez: no hi haurà referèndum d'autodeterminació, el procés és mort.
Cataluña ha avanzado mucho desde el año 2017. No podemos retroceder a fórmulas viejas, a fórmulas que solo llevaron al desastre, al enfrentamiento, a la división entre catalanes. Yo le pido al señor Aragonés y le pido al independentismo catalán que le digan la verdad a los catalanes, que le digan que el futuro de Cataluña es trabajar con diálogo, con entendimiento, dentro de la ley y dentro de la Constitución, que el procés ha terminado, que ahora solo queda trabajar con diálogo.
També des del govern espanyol, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, li va dir a Aragonès que les seves reivindicacions, sent legítimes, han de ser dins la legalitat.
Las reivindicaciones son legítimas, pero desde luego que nosotros siempre vamos a intentar desde el gobierno trabajar por el bienestar de los catalanes y de las catalanas, llegar a los máximos acuerdos y consensos posibles, pero dentro del marco de la legalidad y dentro del marco de la Constitución, ¿no?
Totes aquestes crítiques aragonès que li venen des de Madrid també arriben des de Catalunya. La CUP diu que l'estratègia d'Esquerra per aconseguir el referèndum és equivocada. En parlava ahir Mireia Bahia a TV3.
És veritat que en el si de l'independentisme hi ha un debat sobre de quina manera exercir l'autodeterminació amb l'obvietat de que tenim un estat davant que és una paret, però també és cert que Esquerra Republicana està fent un camí que a curt plaç no ens porta cap a l'acumulació de forces mirant a l'autodeterminació i mirant d'exercir l'autodeterminació.
Això per el que fa la CUP, doncs bé, des de Junts per Catalunya tampoc ho veuen bé. El secretari general Jordi Turull avisava Pedro Sánchez que el procés no ha acabat i li recomanava que no confongui desitjos i realitats.
El senyor Pedro Sánchez jo crec que confon el desig amb la realitat. El procés no s'ha acabat perquè no s'ha culminat ni s'ha fet efectiu el que va votar i decidir el poble de Catalunya el 1 d'octubre. Altra cosa és que ell es pensi que la seva estratègia de taula de diàleg amb l'ajuda d'alguns d'aquí, especialment independentista, ha donat resultat i no és així.
Encara des de Junts, l'exconsellera d'Exteriors, Victòria Alsina, també deia que la taula de diàleg i la proposta de nou referèndum només serveix per blanquejar Pedro Sánchez davant dels ulls internacionals. Davant d'aquest panorama d'intercanvi de retrets polítics, cal recordar, però, avui ho explica la Vanguardia, que ja està pràcticament tancat l'acord entre Esquerra, però també el PSC i els Comuns pels pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona. Ada Colau i Jaume Collboni estan a punt de signar aquest pacte amb Esquerra pels comptes de l'any que ve. I Jordi Juan, el director de La Vanguardia, diu que aquesta mateixa aliança s'hauria de poder repetir al govern de Catalunya. Falten, evidentment, els pressupostos de la Generalitat, però de moment ja hi ha acord entre Esquerra i els Comuns. Faltaria, des del punt de vista de Jordi Juan, el del PSC. Diu que Catalunya necessita aquest acord després d'anys de confrontació. Seria un pas molt significatiu i bona oportunitat per rehabilitar-se. Poseu fil a l'agulla, demanava Jordi Juan des de La Vanguardia. Doncs bé, mentre sembla que es van tancant pressupostos, en el cas de l'Ajuntament de Barcelona és ben a prop, el de la Generalitat una mica més lluny, però hauria d'arribar. Qui s'ha quedat sense pressupostos és Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid. Haurà de prorrogar els comptes del 2022 després que els seus socis, Vox, li hagin girat l'esquena. Entre altres exigències, li reclamaven la derogació de la llei trans i ahir, amb el seu no, sumat al dels partits d'esquerres, la ultradreta va tombar el projecte a la Comissió de Pressupostos. Per tant, ni tan sols s'arribaran a votar la setmana que ve. Segons Ayuso, això és un xantatge.
Estamos hablando de presupuestos. Si quieren mejoras que podemos introducir, lo he dicho esta semana, pero no voy a mezclar cuestiones que además llevan sesgos ideológicos que creo que perjudican ahora mismo.
Aquesta topada entre socis que arriba quan queda mig any per les eleccions també municipals de tot Espanya. En paral·lel, va sorprendre ahir perquè Isabel Díaz Ayuso va llançar una campanya polèmica perquè els clients deixin propines als cambrers dels bars i restaurants.
Ellos son los que nos hacen la vida un poco más fácil y alegre. Son las propinas las que hacen posibles esos pequeños sueños de quienes nos atienden cada día. Las propinas que dejamos en nuestros bares y restaurantes. Para nosotros es un pequeño gesto.
Un pequeño gesto amb música èpica de fons, aquest anunci de la Conselleria d'Economia d'Isabel Díaz Ayuso, que acaba amb l'etiqueta Yo dejo propina. L'espot se centra en aquestes il·lusions dels fills dels cambrers. És un moviment que ha generat una certa coïssor perquè el PP i la presidenta madrilenya a títol personal s'ha manifestat en contra de pujar el salari mínim. En comptes de pujar el sou, demana que es deixin propines. De fet, el que reclamaven els cambrers en general no són més propines, sinó més salari. Ho explicava el nou seu vicepresident de l'Associació de Metres i de Cambrers d'Espanya, Javier Pozo Caballero.
Las propinas son parte del trabajo bien hecho y hay que potenciar que el trabajo siempre sea bien hecho. ¿Cómo potenciar, digamos, que el profesional esté motivado? Pues que tenga un salario digno. Para eso necesitan tener algo cierto, que sepan que lo van a tener a fin de mes. Y con eso, con las propinas, pues es muy difícil.
Els sous no calen, però les propines, home, sí, les propines sí que són importants. 9 minuts i 9:15. Ha estat detingut un home per l'assassinat de la seva parella al barri de Balàfia de Lleida. Els Mossos van trobar el cos de la víctima, una dona de 34 anys que havia desaparegut diumenge passat. Lleida, Karen Alfonso, bon dia.
La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga el cas com un crim masclista, ja que l'acusat tenia diverses denúncies per violència de gènere contra la víctima, una dona de 34 anys que deixa 5 fills menors d'edat. L'home va denunciar la desaparició de la seva parella diumenge passat al vespre i seguidament va ingressar a l'unitat psiquiàtrica de l'Hospital Santa Maria de Lleida. Els Mossos van trobar ahir al migdia el cadàver de la dona amagat al traster de l'edifici on viuen i posteriorment van detenir la parella, que està previst que passi a disposició judicial durant els pròxims dies.
I mentrestant, gràcies Lleida, el judici per l'assassinat d'una altra dona, de Janet Humillas, la dona que va aparèixer morta fa 3 anys en un descampat a Cornellà de Llobregat, ja està en mans del jurat. En l'última sessió a l'audiència de Barcelona, l'acusat va negar tenir res a veure i va assenyalar un home desconegut que, segons ell, els va atacar. Els Mossos, Adrià García, han deixat clar que no en tenen cap dubte.
Segons la versió de l'acusat, havia quedat amb la víctima per pagar-li un deute de marihuana i quan pujaven a casa seva els van voler atracar.
Abro la puerta, sí, y una vez entro, sí, noto un golpe por la espalda. Pierdo el equilibrio y veo que hay un tío. El tío este me pedía dinero. Me dijo que si en la habitación tenía dinero, que si la cartera tenia dinero, i me dice que vaya por dinero.
Quan va tornar al pis, ja no hi va trobar ningú, sinó només una taca de sang, una explicació que va fer només a preguntes del seu advocat i que les acusacions no se'n passen. Per això mantenen la petició de 19 anys de presó per assassinat amb traïdoria.
Encara un apunt en plena de successos, i ha estat condemnat a 2 anys de presó el metge acusat d'abusar sexualment de Mossos d'Esquadra. Va passar el 2019. L'home va visitar una gent que tenia fibromiàlgia i li va fer tocaments a les zones genitals.
En un primer moment, la gent no ho va denunciar, però ho va fer més tard quan va saber que hi havia un cas semblant. Ara la justícia li dona la raó a la víctima i obliga el metge a indemnitzar-la amb 5.000 euros. Segons ha avançat el programa TV3 de TV3 Planta Baixa, és la primera sentència dels 5 casos que té obert l'home, tots per fets similars.
Minuts i 9:15 del matí, atenció a la dada, un de cada 10 menors de 16 anys a Catalunya viu en pobresa extrema. Un de cada 10 menors de 16 anys. Són 123.000 infants i adolescents, mentre el 2016 n'eren encara no 75.000. Atenció a la xifra, com s'ha disparat en només 6 anys, un 64% més de menors de 16 anys que viuen en pobresa extrema a Catalunya. Un 64% més en només 6 anys. Ho diu el síndic de Greuges, que adverteix que d'aquest un de cada 10, d'aquests 123.000 infants i adolescents, un 40% no s'estan beneficiant de cap prestació ni de la renda garantida de ciutadania, del govern de Catalunya ni de l'ingrés mínim vital del govern d'Espanya. Aurora Rodríguez.
En paral·lel també hi ha 400.000 menors més que viuen en risc de pobresa, són 3 de cada 10. Ho assenyala l'informe sobre la infància que ahir la sindicatura va entregar al Parlament. La Junta d'Infància, Maria José Larios, lamenta que tot i que les xifres cada vegada són més altes, les prestacions fan curt.
Gairebé un 70% dels infants en situació de pobresa severa no té accés a aquesta renda, perquè només arriba, només dona cobertura al 31,8% d'infants en situació de pobresa severa. El principal instrument, repeteixo, no de lluita contra la pobresa, no està arribant a aquells que tenen situació de pobresa més severa.
L'informe també xifra en 67.000 els infants en llista d'espera a la sanitat pública, per exemple, per visitar-se amb un especialista o operar-se. Són gairebé 11.000 més que el 2020, quan les llistes d'espera es van paralitzar amb la pandèmia. En 5 anys, a més, s'ha duplicat el risc un infant tingui un problema de salut mental i les denúncies de violència sexual han crescut un 50%.
I en aquest context de dificultats econòmiques generals i en alguns casos extremes, com estàvem explicant ara, el govern espanyol vol esperar fins l'últim moment per aprovar la pròrroga del paquet de mesures contra la inflació. En una entrevista al Món a RAC1, la vicepresidenta econòmica Nadia Calviño deia que encara estan treballant per apuntalar aquest paquet i que estudien incloure alguna mesura per fer front al repunt de preus dels aliments. En canvi, la mesura que podria tenir els dies comptats és el descompte, que ja fa mesos que tenim, de 20 cèntims al litre de carburant. La vicepresidenta admet que si els preus de la benzina continuen baixant com ho estan fent ara, aquesta mesura, el descompte dels 20 cèntims, s'acabarà el día que se acabe el año, 31 de diciembre.
Estamos esperando justamente hacia final de año porque la medida dependerá de cómo evoluciona el precio de la gasolina y el gasóleo.
Está bajando, o sea, de momento está bajando. Si continúa bajando, para entendernos, es mucho más fácil.
Claro, es menos
mucho más fácil recortar definitivamente los 20 céntimos.
O centrarlo solamente en los sectores que se puedan ver más afectados.
¿Qué serían, por ejemplo?
Transportes, agricultura, ganadería, pesca...
Calviño, que per cert confirmava que mantindrà, això sí, 2 anys més la moratòria concursal per a les empreses afectades per la pandèmia. I sobre les previsions econòmiques, la vicepresidenta confia que el creixement econòmic superarà gairebé segur la previsió del govern d'Espanya, que és del 4,4%. Mesures per alleugerir la butxaca en aquesta pujada de preus a tots els nivells i especialment en l'alimentació, que coincideix amb un cap de setmana dies previs a Nadal, on és el cap de setmana, diguem-ne, per excel·lència dels sopars d'empresa o de grups d'amics que es troben per celebrar les festes abans que arribin les festes pròpiament dites. Aquesta nit, de fet, ja s'han vist restaurants i locals d'oci plens fins dalt. El sector de la restauració i de l'oci nocturn fa dies que tenen les reserves pràcticament completes, plena ocupació, però amb pressupostos més ajustats que mai per culpa d'aquesta inflació, Sagiró.
Tot i que la temporada de celebracions cada vegada s'avança més i les trobades nadalenques comencen a finals de novembre, aquest cap de setmana es concentra en bona part dels sopars i les festes. El president del gremi de restauració, Pere Chies, alerta però a RAC1 que la butxaca d'empreses i clients ja no permet fer grans banquets.
Hem aconseguit recuperar ja una mica cap a l'any 19, que fa masses anys que ho estàvem somiant, això. El problema el tenim amb que el client ve molt amb el pressupost molt calculat. 35, 40, 45, que això reflexa també una mica el que passa al carrer.
I l'oci nocturn posa moltes expectatives en aquest cap de setmana perquè aquest Nadal hi ha menys festius intersetmanals. Joaquim Boades, de FECASAR, m'explica que durant les festes el sector acostuma a fer entre el 20 i el 25% dels ingressos anuals.
Nadal cau en dissabte i també cap d'any cau en dissabte. Per tant, aquí es perden força dies per part del sector i, per tant, doncs, aquests dies de sopars d'empresa seran molt importants per poder facturar.
Afegeix que cada vegada més la gent opta per comprar entrades anticipades per evitar trobar-se llargues cues o quedar-se sense festa.
Precisament coincidint amb aquests sopars, amb aquests àpats de Nadal, el Servei Català de Trànsit, els Mossos i la Policia Local han augmentat significativament els controls a les carreteres i a les zones urbanes.
L'objectiu és reduir els accidents de trànsit causats per l'alcohol i les drogues. Les proves s'estan fent de forma aleatòria en qualsevol moment del dia per conscienciar la ciutadania que conduir begut o drogat pot tenir conseqüències fatals. L'any passat es van posar 839 denúncies per consum d'alcohol i van registrar 255 positius per estupefaents. Cada any, entre el 30 i el 40% dels conductors morts a les carreteres havien consumit.
Per cert, si heu d'agafar, ara que parlàvem del cotxe, aneu en compte si l'heu d'agafar ja a aquesta hora del matí amb l'AP7 a l'altura de l'Ametlla de Mar, perquè segons informa Trànsit hi ha hagut un accident aquest matí que ha obligat a tallar un carril de l'autopista i ara mateix, a aquesta hora del matí, 8:45, d'un dissabte, ja hi ha 4 quilòmetres de retenció en aquesta AP7 a l'alçada de l'Ametlla de Mar en direcció sud. Parlàvem parlàvem dels sopars d'empresa i d'amics previs al Nadal. Evidentment, tot ja està tacat d'aquestes festes nadalenques. Ja es pot visitar, per exemple, el Pessebre, aquest cop digital, que aquest any es projecta a la façana de l'Ajuntament de Barcelona, a Sant Jaume. Ahir es va poder veure per primer cop, minuts abans de les 6 de la tarda, quan es feia fosc, i s'ha de projectar fins al dia 6 de gener, el Dia de Reis. És un mapping interactiu en què hi pot participar la mateixa ciutadania, Maria Costa.
El primer pas és escanejar el codi QR que apareix projectat a la façana. Condueix el visitant a l'aplicació web i a partir d'aquí comença el joc. El visitant pot seleccionar quina postal de Nadal vol projectar-hi. Una fotografia del mercat de Santa Llúcia, les llums de Nadal o l'home dels nassos, per exemple. I un cop seleccionada, apareix a la façana. També es poden escollir figures del pessebre i posar-hi un nom que estigui registrat a l'INE. Això sí, s'hi van veure projectades Maria Roses, Arlets, Pedros, Alèxies i Jaspers. Entre pastanagues volant, pilotes i galets i fins i tot tortells de Reis i canelons, el visitant també pot triar quina recepta de Nadal vol que hi apareixi i qui vulgui pot engreixar el tió fins que literalment ompli el pub i exploti de confeti i caramels. Com cada any hi ha opinions de tota mena.
No l'hem entès gaire. És diferent, però la finalitat d'això no l'acabem d'entendre.
Ara estava escollint el menjar, el que li agrada més al tió i llavors he posat el raïm.
Hi ha llums i són bois.
Que era molt bonic.
I qui vulgui també podrà enviar digitalment la carta al Reis, que apareixerà a la façana.
Just després del Pessebre, i també es va donar el tret de sortida a la programació del Festival de Nadal de Barcelona, que fins al 30 de desembre programarà activitats, una vuitantena per tota la família. A Plaça Catalunya es va fer la preestrena de l'espectacle Torre de Nadal, que ha dirigit Lluís Danés i que ha produït l'Ajuntament i el Liceu. A més, ahir també es va il·luminar el bou i el lleó de la Sagrada Família, el que és el mateix, les torres de dels evangelistes Lluc i Marc. Ho va fer després del tradicional concert de Nadal que van fer l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Bruckner Barcelona, sota la direcció de Xavier Puig. Les dues torres s'il·luminaran cada vespre fins al dia 8 de gener, de 6 de la tarda a 10 de la nit.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Necessitem persones com tu, que són exigents, que saben com anticipar-se i actuar, que volen ajudar els altres, que no tenen por, que saben donar el millor d'elles mateixes, que s'atreveixen a fer i a ser el que volen. Necessitem bomberes com tu. Nova convocatòria amb el 40% de les places reservades per a bomberes. Per més informació, truca al 012. Generalitat de Catalunya.
Estàs preocupat pel teu consum energètic d'aquest hivern? Amb la calefacció per bomba de calor i l'aerotèrmia de Mitsubishi Electric, estalvia fins a un 80% en la factura energètica. No ho dubtis. Mitsubishi Electric és la teva calefacció.
Els nostres veïns. Aquell noi, que no sabem com es diu perquè sempre fa servir els assortidors d'autopagament de la nostra estació Oilprix. Gràcies per fer-nos estar al dia de la tecnologia. Descobreix les històries a estacionesdeproximidad.es i troba l'estació més pròxima. Oilprix. Powered by Meroil. Estacions de proximitat.
Esta Navidad será un fiestón que tengo un extra de ilusión.
Iré hasta Laponia en autostop con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Per 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11, amb 75 premis de 400.000 euros. El 1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11. Dóna'm un extra d'ilusió.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC més 1.
RAC més 1 i Abacus us desitgen bones festes amb el conte Un camell d'Orient, basat en la Nadala de Manel.
Ja em diràs tu qui voldria entrar al Museu Nacional d'Art de Catalunya precisament la nit de Reis.
Una adaptació a càrrec de Marbala que converteix l'actor David Verdaguer en el camell de Sa Majestat el rei Melcior.
Aquella figureta d'allà sóc jo!
Aquestes festes descobriu la versió radiofònica del conte Un camell d'Orient, amb les veus de RAC 1, el grup Arribar i Ploure i un regal en forma de cançó, obra de Judit Nederman.
Tieta, tieta, però des de quan parlen els camells?
Com arriba un camell tot sol a la ciutat i els tres reis d'Orient?
Aquest any, RAC més 1 i Abacus us feliciten les festes amb un conte. El trobareu a RAC més 1, rac1.cat i a l'app de RAC 1.
Aquí hi ha dos pastorets refredadets, refredadets.
RAC més 1. Tots som més festes.
Aquest Nadal,
Abacus t'obre la porta a la imaginació. Vine a les botigues Abacus a recollir el catàleg de Nadal i endinsa't en un món màgic on els somnis es fan realitat i les il·lusions es converteixen en joc. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Passen ara 5 minuts de 8:45 del matí. D'aquí uns instants, per cert, permetreu que baixi de l'edifici, d'aquest estudi, sortirà de l'estudi, baixi per a l'ascensor i me'n vaig a buscar un taxi cap a la Universitat de Barcelona, que és on farem el programa d'aquí a escassament mitja hora, que arrencarem la tertúlia des d'allà. Per tant, no us estranyeu si sentiu coses estranyes. En tot cas, abans d'aquesta qüestió, en plan audiovisual, la notícia del cap de setmana té a veure amb l'estrena ahir triomfal de la pel·lícula Avatar 2, El sentit de l'aigua, en el primer dia a les sales de cinema.
No deixarem que porteu aquí la vostra guerra.
Imaginat! Només veuen això.
Després d'haver fet 75 milions i mig d'euros arreu del món abans de l'estrena, en prevenda, ja hi ha les primeres xifres de recaptació d'ahir divendres a tot Espanya. La segona part d'Avatar va aconseguir només ahir 2,2 milions d'euros, o el que és el mateix, el 91% de la recaptació de taquilla d'ahir. O sigui, més de 9 de cada 10 persones van anar a veure Avatar ahir dels que van anar al cinema. Perquè us en feu una idea, la resta de pel·lícules en cartell, una vuitantena van fer 200.000 euros, entre totes. I Avatar, 2,2 milions. També és cert que la pel·lícula de James Cameron s'exhibia pràcticament a 2.000 pantalles, rècord absolut a Espanya, és un fet que ha ajudat, evidentment, a aconseguir aquestes xifres. Cal recordar que la primera part d'Avatar va ser ja la pel·lícula més taquillera de la història, i ara, 13 anys després, Cameron espera repetir aquella fita. De fet, les previsions són que aquest primer cap de setmana la pel·lícula recapti al voltant de 500 milions de dòlars a tot el món. Aquí a Catalunya es pot veure doblada al català en una quarantena de sales, ara bé, només 11 l'ofereixen en 3D, que és un dels grans atractius de la pel·lícula. Ara bé, el president del Gremi de Cinemes de Catalunya, Cabiló Terrazón, explicava que això es deu en bona part a la pandèmia. Fa més de 3 anys, o feia més de 3 anys, que els cinemes no rebien produccions d'aquesta magnitud en 3D, ho deia RAC1.
Portem pràcticament 3 anys i mig que no arriben pel·lícules en 3D, i algunes instal·lacions de cinemes en 3D, pues han anat desinstal·lant-se per buscar altres usos a les sales. Ara, tot de repent, ens arriba un peliclon que està cridat a arrasar. A més, hem de doblar l'oferta en dues versions idiomàtiques. Ho fem el millor que sabem.
Terrazón, que també es va sumar a la crida de la conselleria i demana que la gent ompli les sales de cinema on es projecta la pel·lícula d'Avatar doblada al català per aconseguir augmentar també el nombre de sessions les pròximes setmanes. Com dèiem, l'estrena d'ahir ja va ser tot un èxit i dels milers de persones que hi han vist Avatar, molts han apostat per fer-ho precisament en català. Una de les sales on es podia veure en català i en 3D va ser a Cinesa Diagonal, a Barcelona. Allà hi era la Maria Cusó. Maria, bon dia.
Bon dia. Més de 150 persones es van aplegar ahir al Cinesa Diagonal per gaudir del primer passi en tres dimensions i en català d'Avatar, El sentit de l'aigua. Abans de començar, molta expectació, tant pels que feia temps que l'esperaven com per aquells que s'estrenaven en una sessió 3D. Ho explicaven a RAC1.
Estic molt emocionat. Bueno, me'n recordo el primer cop que vaig anar a la pel·lícula d'Avatar, que em va impressionar molt com veia les... Me recordo com papallones que venien cap als meus ulls.
La primera l'hem vist i per això la portem a ella, perquè vegi la segona.
Durarà en 3D.
A l'entrada, crispetes, beguda i les ulleres 3D ben col·locades, i és que un dels grans atractius d'aquesta història èpica, amb ressons ecologistes, és precisament la tècnica. A la sortida, després de més de 3 hores de pel·lícula, era el que més es repetia entre els espectadors.
Una bogeria d'imatges i d'acció. Molt bé, molt bé.
És xula i que m'ha agradat posar-me les ulleres i veure-ho així.
He tornat a recuperar el 3D, que això també és important. És que no te'n dones compte, és la teva llengua que la tens al cinema, i això és important.
Els 13 anys d'espera han valgut la pena, jutjar de l'aplaudiment que va rebre la pel·lícula en acabar. Es van obrir els llums de sala i tothom cap a casa. Això sí, molts amb unes ulleres de 3D noves a la bossa.
Aplaudiment, al final de la sessió, que és una cosa que ja no és tan habitual al cinema. Es passen 8 minuts de 8:45. Mentrestant, a Berlín, els empleats de l'hotel de luxe que hi ha a l'Alexanderplatz es recuperen de l'ensurt enorme que van viure ahir quan, poc abans de les 6 del matí, va explotar l'aquari cilíndric més gran del món que hi ha a l'interior. A dalt de tot l'edifici hi ha unes oficines, els empleats encara no saben quan podran tornar a treballar, perquè per ara es desconeix què va produir l'explosió, que va deixar dues persones ferides per l'impacte dels vidres i la mort dels 1.500 peixos d'espècies exòtiques que hi havia a l'interior d'aquest aquari.
Una de les hipòtesis és que els materials de l'aquari, conegut com Aquadom, estaven deteriorats i això hauria provocat que els vidres es trenquessin. En el moment de l'explosió hi havia 350 persones allotjades a l'edifici, un català que treballa en una de les oficines que hi ha dalt l'alcalde tot de l'hotel, Víctor Bosch, ha explicat a RAC1 que el vestíbul acostuma a estar ple de visitants que entren a veure l'aquari i que, per tant, si hagués passat de dia, hauria estat molt pitjor.
Està situat en un dels punts més importants de la ciutat, està just al costat de la catedral, està res al costat de l'Alexanderplatz. Rebia moltes visites, jo doncs, moltes vegades quan anava a l'oficina tenia una ascensora al mig de l'aquari i veies doncs, gent això que pujava per l'ascensor, arribaven a dalt, podien caminar una mica per dalt i després tornaven a baixar. Però sí que venien turistes tant de l'hotel com de fora.
L'Organització de Protecció d'Animals, PETA, ja ha demanat que no es torni a construir l'aquari, que contenia més d'un milió de litres d'aigua de mar, que van arribar fins i tot al carrer. L'aquari va reobrir l'estiu passat després de 2 anys d'obres de reforma i també de manteniment.
5:03 del matí, de seguida la resta de la informació internacional, la resta de la informació cultural i els esports.
A Finestrella Shopping Centre viu el Nadal més solidari. Vine a patinar a la pista de gel solidària i ajudaràs a Pallapupes a omplir de somriures els hospitals. A més, també hi trobaràs el Pare Noel, els patges reials, els ossets cantaires i moltes activitats més. Més informació a finestrelles.com.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques: el caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Torna la tercera edició del Pessebre Vivent de Montsant Benet al costat de Manresa. L'únic a tot Catalunya que passa dins un monestir medieval mil·lenari. Més de 100 actors, projeccions de gran format i aquest any amb noves escenes i ampliació del recorregut. Tot un espectacle. El 17, 18, 26 de desembre i 1 de gener torna la màgia a Montsant Benet. Corre, no et quedis sense entrades. Més informació a montsantbenet.com.
El Nadal ja ha arribat a la Pedrera.
Vine i descobreix la decoració de Nadal, el tió de la Pedrera i les noves activitats que hem preparat per a tota la família.
Coneixeràs el geni Gaudí mentre gaudeixes de l'època més màgica de l'any.
I recorda, els residents a Catalunya poden venir a meitat de preu.
Descobreixeu-ho a lapedrera.com.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Vins i Caves Portell, des del 1907 et porta a casa tot l'esperit nadalenc, amb els seus caves clàssics o el rosat, elaborats amb raïm trepat, varietat única al món. Cava Portell, l'empenta de tot un poble.
Benvolgut client, proveïdor i amic. Ja és cap d'any i sabem que hem fet bé els deures. Per això els equips de Pinter i Pinter Gran, amb les seves direccions, et desitgem de tot cor unes bones festes i un pròsper any 2023 ple de salut i treball per a tothom.
T'ho diu Carlos de Pinter, l'amic de tothom.
T'esperem el diumenge 18 de desembre a la 6a edició de la cursa Barcelona en marxa contra el càncer, al Parc del Fòrum. Col·labora amb l'Associació contra el Càncer a Barcelona. La teva inscripció ajudarà la recerca contra el càncer. Inscriu-t'hi a barcelonaenmarxa.org. Aquesta cursa la guanyem entre tots. I tu, per qui corres?
Amb l'avituallament oficial sostenible d'Aigües de Barcelona.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat.
És fàcil.
Un minut per 9:15 del matí, han pujat al taxi. Per cert, Martí Oliveres, és que ha sigut sortir a veure que plou una miqueta?
Sí, no acaba de fer net, continuem amb aquests plugims aquí a Barcelona. A les comarques del voltant també hi plou, no gran cosa, però no acabarà de fer net, eh? Continuarem amb aquest temps poc definit fins al migdia.
Plou poc, per això, vull dir que no us quedeu enrere, aneu cap a la Universitat de Barcelona, que més d'allà estareu a Xupluc, i podeu seguir el programa des d'allà. Com dèiem, més informació internacional, al Perú ja són 22 els manifestants morts des de diumenge en les protestes que han seguit la destitució i la detenció de l'expresident Pedro Castillo, que serà traslladat a les pròximes hores a la presó Aurora, on hi ha el també expresident Alberto Fujimori.
Encara no se sap la identitat de les víctimes, però ara per ara, dos de les persones mortes són menors d'edat. A més, n'hi ha 63 més d'ingressades a l'hospital. Els manifestants reclamen a l'actual govern, liderat per Dina Boluarte, que dissolgui el Congrés i convoqui eleccions, un moviment que el mateix Congrés ja ha descartat. Ahir, dos ministres de l'executiu de Boluarte van dimitir com a resposta a l'actuació policial desproporcionada que s'ha donat a les protestes. La presidenta ha fet una crida al diàleg i ha anunciat que es reunirà amb els líders socials que impulsen les manifestacions amb la intermediació de l'Església.
I encara un apunt més als Estats Units. Almenys dos adolescents de 14 i 15 anys han mort i dos més han quedat ferits en un tiroteig en un institut de Chicago. Ha passat a quarts de 3 d'aquesta matinada quan els alumnes sortien de classe. La policia encara no ha detingut ningú, però ha obert una investigació per mirar d'arrestar els sospitosos. I encara un apunt també en plana internacional. L'OTAN avaluarà finalment la petició de Sèrbia per desplegar forces militars en territori de Kosovo. La setmana passada ho havia demanat verbalment el president serbi, Aleksandar Vučić, però ara el ministre de Defensa ho ha sol·licitat per escrit. Ell mateix ha argumentat en públic que es tracta d'una qüestió de seguretat nacional.
Una cosa que ningú pot discutir amb Sèrbia és el context. Volem protegir els nostres interessos estatals i nacionals. I, sens dubte, volem protegir el nostre poble al territori de la província de Kosovo.
Sèrbia, que pretén desplegar al país veí un miler de soldats i de policies, una possibilitat que es va acordar al final de la guerra de Kosovo fa 23 anys, però que necessita el vistiplau de l'OTAN. El fet és que al nord de Kosovo, amb una important comunitat d'origen serbi, està registrant un augment de tensió des de fa dies i setmanes. Hi ha barricades, hi ha enfrontaments violents després de la detenció d'un exagent de policia. I des de Kosovo, des de Sèrbia també, fins a la Xina, el brot de Covid està saturant allà els hospitals i els crematoris. Després que el país decidís posar fi a la política de Covid-0 per les protestes, els casos han crescut sense aturador a un riba de 4.000 positius cada dia. L'última xifra oficial és de 2.300 casos en les últimes 24 hores, malgrat la apagada informativa del govern de Xi Jinping. Hi ha diversos mitjans internacionals, per exemple el Financial Times, que alerten, Adrià, també d'un augment sobtat de les morts.
Segons les dades xineses, fins ara han mort poc més de 5.200 persones de Covid, les mateixes que havien mort quan es van aixecar les restriccions. De fet, segons el govern xinès, des de finals de maig només han mort per coronavirus 9 persones. Són unes dades que xoquen frontalment amb les previsions que fan els experts. Un estudi liderat per l'exdegà de Medicina de la Universitat de Hong Kong, Gabriel Luen, apunta que durant l'hivern moriran 1 milió de xinesos per Covid. Des del govern fan una crida a la precaució de cara a la celebració del nou any xinès, que es fa del 21 al 27 de gener. Ahir van demanar als hospitals de les zones rurals que es preparin per aquestes dates, que són les de més desplaçaments interns a la Xina.
Passen ara 2 minuts de 3:15 del matí. Mentrestant, Elon Musk, atenció, que rectifica i ha decidit restablir els comptes de Twitter que havia suspès alguns periodistes crítics amb les seves polítiques a la xarxa. El magnat ha pres aquesta decisió després de fer una altra de les seves enquestes oberta a tots els usuaris de la plataforma, Aurora.
Tan bon punt ha acabat el termini de l'enquesta, fa poc més de 2 hores, Musk ha piulat El Poble ha parlat i ha recuperat ja tots els comptes. Són els periodistes de mitjans com The Washington Post, The New York Times o la CNN. Últimament, alguns com el reporter de tecnologia de The New York Times, Ryan Mack, havien publicat articles sobre la suspensió d'un altre compte, el que utilitzava dades de vols disponibles públicament per seguir el jet privat d'Elon Musk, una aplicació que el propietari de Twitter considerava que posava en perill la seguretat de la seva família.
Aquesta decisió de recuperar els comptes suspesos arriba, per cert, després de les advertències que va rebre ahir Elon Musk de la comunitat internacional, crítiques i advertències. Les Nacions Unides deien ahir que aquesta suspensió, la suspensió d'aquests comptes de periodistes, creava un precedent perillós. En parlava el portaveu de l'ONU, Stefan Dujarric.
La veu dels mitjans no s'hauria de silenciar en una plataforma que diu ser un espai per la llibertat d'expressió. Aquest moviment és un precedent perillós en un moment en què periodistes d'arreu del món estan patint censura, amenaces físiques i coses fins i tot pitjors.
De fet, fins i tot la Unió Europea havia amenaçat a Musk amb sancions econòmiques a Twitter si no aixecava aquestes suspensions. També han carregat contra Musk els governs de França, d'Alemanya o del Regne Unit, que han alertat que el moviment d'eliminar comptes de Twitter, de periodistes, està coartant la llibertat de premsa. Ara passen 4 minuts a 9:15. Un Darrer punt en plana internacional, el consolat d'Ucraïna, en aquest cas a Barcelona, ha rebut un altre enviament amb restes animals. Els Mossos han descartat que a l'interior hi hagués explosius. De fet, Correus ja havia interceptat fa 10 dies dos sobres amb ulls d'animals que anaven adreçats a l'ambaixada ucraïnesa a Madrid i als consolats de Barcelona i de Màlaga. A tota Europa s'han localitzat ja més d'una vintena de sobres amb contingut similar. Mentrestant, Rússia continua sobre el terreny acarnissant-se amb les centrals elèctriques d'Ucraïna. Un atac va deixar ahir sense llum ciutats importants com Kharkiv o fins i tot regions senceres com Dnipro. Els bombardejos també van obligar a paralitzar la xarxa de metro de Kiev i a tallar el subministrament, Adrià, d'aigua en alguns districtes.
El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha reconegut que costarà recuperar el funcionament a les centrals elèctriques i va acusar Putin de canviar totalment el significat de la paraula terrorisme. En el discurs nocturn que fa cada dia, va dir que al món li vindrà al cap Rússia quan es parli de terror.
Els terroristes necessiten un nombre tan gran de míssils en un atac que només una part arriba als objectius previstos. Tots els seus objectius avui han estat civils i es tracta principalment d'instal·lacions de subministrament d'energia. Probablement, com a resultat d'aquesta guerra, el significat de la paraula terror per a la majoria del món s'associarà principalment a accions tan boges com les russes.
Des de França, el Ministeri d'Exteriors va emetre un comunicat qualificant aquests atacs constants a les fonts d'energia ucraïneses que són crims de guerra.
Al seu costat, la Unió Europea ha decidit destinar també 100 milions d'euros per rehabilitar les escoles a Ucraïna. El paquet inclou 34 milions per arreglar finestres, sostres i portes que han quedat malmesos pels bombardejos i pels atacs. D'aquí a 9 minuts arribarem a les 9 en punt del matí. Nosaltres ja hem arribat a la Universitat de Barcelona, ara passarem cap a dins perquè s'estan preparant diverses qüestions, entrarem a l'interior, ja ho estem fent ara mateix, ens acostarem a l'aula magna. Si ens voleu acompanyar, que us sapigueu que efectivament podeu fer-ho fins a, des d'ara, des de les 9 del matí fins a la 1 del migdia en programació en directe des de l'aula magna. Mentrestant, el que us deia, atenció a aquesta història, Aurora, els Mossos d'Esquadra estan alertant d'un estafador que es fa passar pel comissari en cap del cos, Eduard Sallent. És un correu electrònic maliciós que acusa qui el rep d'un delicte de pornografia infantil.
El missatge va acompanyat del logotip dels Mossos, del de la Interpol i d'una firma que aparenta ser la de Sallent. Ara bé, l'identifica com a director general dels Mossos, un càrrec que no existeix, i també el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, com un fiscal general i expert en ciberdelinqüència. Els Mossos d'Esquadra estan analitzant l'estafa per descobrir qui hi ha al darrere o si tot plegat es tracta d'una broma.
I han enviat a la presó el líder de la xarxa europea d'estafes financeres que van detenir dimecres a l'aeroport del Prat.
L'home seria el líder a Espanya de la plataforma EverFX, presumptament implicada en la major estafa financera a nivell mundial, investigada en el marc del cas Forex. El jutjat investiga fraus des del 2017, quan un veí va denunciar que li havien estafat més de 8.000 euros. Un any més tard, una dona va denunciar una altra estafa, en aquest cas de 560.000 euros.
8 minuts i les 9, i mentrestant, abans us parlàvem del Nadal, incertesa a Barcelona per la desfilada de Pares Noel en moto, que està convocada per demà a la tarda. Els organitzadors diuen que, o la mantenen, aquesta cita, després que el síndic de greuges local n'ha demanat la suspensió. Diu que la Papa Noelada motera, si ho diu, contamina, molesta i fins i tot representa un perill, Benet Iñigo.
En un extens informe, la sindicatura no estalvia inconvenients. Assenyala totes i cadascuna de les ordenances que incompleix l'activitat. També aporta dades sobre la contaminació atmosfèrica i acústica que afecten la ciutat i aporta vídeos d'anteriors edicions on es veu com els motoristes acceleren, cremen roda i, segons el text, converteixen els carrers en pistes de carreres. També relata comportaments incívics dels protagonistes al llarg del recorregut que passa per diferents districtes, posant en perill també els vianants. I per rematar, el síndic apunta que els últims anys la desfilada s'ha fet sense demanar els permisos corresponents. Per tot plegat, insta l'Ajuntament a impedir aquest any la concentració que diversos col·lectius ja han convocat extraoficialment demà. Serà a partir de 4:45. Té previst passar pel Paral·lel, la Gran Via, la Diagonal, el Passeig de Sant Joan o la Via Laietana, entre d'altres. L'última vegada que es va fer, l'any 2019, va plegar unes 400 motos.
7 minuts i les 9. Farem un darrer apunt en plana cultural, de seguida anirem amb els esports, però abans obrim l'agenda de concerts amb els Pets, que fan l'últim concert de l'any ben a prop de casa seva. En aquest cas, actuaran a Riudoms, al Baix Camp, en el que serà la clausura del Festival Accents, que aquest any ha programat una trentena de concerts a 7 municipis del Baix Camp i del Tarragonès, els de Consentir, que continuen presentant els temes de 1963, que és el 13è disc de la seva carrera. I la gira nadalenca de Mishima, que també continua, passa avui per Terres de Tarragona. M'han trucat el Miquel, dic que li cauen del cel i avui m'invita a volar. Ja fa 5 anys que els de David Carabén no falten a la cita prenadalenca a la Sala Zero de Tarragona i aquest any no serà menys. Mentrestant, uns altres que fa mesos que estan de gira són els Catarres. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum. Després del concert que van fer fa poques setmanes al Palau de la Música, el trio que reprèn la gira de Diamants a Granollers, a la Sala Nau Veu. I ja a Girona, el Festival Neu continua avui amb Maria Lluïsa. El quartet Igualadí, que farà un concert gratuït i en horari de migdia per presentar les cançons del seu nou disc, que es diu La vida és curta però ampla, que van publicar l'any passat. I encara a Girona, flamenc d'última generació amb Rocío Márquez. Amb l'andalusa convertint-se en un referent del gènere, tot i que, com sentim, experimentant amb melodies, els arranjaments i les lletres. Avui arriba a l'Auditori de Girona acompanyada de Santiago González, Bronquio, que és una de les últimes revelacions de l'escena electrònica de l'Estat.
El Nadal que estàs somiant és a Aldi al millor preu. Vine i comprova-ho amb el llamàntol de la nostra marca Special a només 9,99. Amb un gust tan exquisit que aplaudiran fins i tot les figuretes del pessebre. Així de fàcil, així d'Aldi.
Una fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel, el lotero de un pueblo de León, dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo, junto a una nota que decía: para la familia Rodríguez Lozano, feliz Navidad. Solo 4 horas más tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo.
Un sorteo extraordinario, lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Què demana en Jan per Nadal? Una subscripció a la revista Cavall Fort.
Ah, sí?
Noia, el meu nebot la rep i li encanta. A més de còmics i reportatges, hi ha jocs, manualitats, receptes de cuina. Quina bona idea!
Fes un regal diferent. Entra a cavallfort.cat i subscriu els teus fills a la revista Cavall Fort. I pels més petits de casa, el Tatano.
Els nostres veïns. El Santi, que cada dia a les 9 i 10 ve a la nostra estació Meroil a buscar una barra de pa i que des de fa uns dies també ve a buscar bolquers. Gràcies per comptar cada dia amb nosaltres. I a Nova Món, descobreix les històries a estacionesdeproximidad.es i troba l'estació més pròxima. Meroil, estacions de proximitat.
Gourmet La Vanguardia amb Ibéricos Kebab et porta en l'Ibèrica Estrella de les Festes amb l'espatlla de glaç 100% ibèrica i una ampolla de caves Fil Panot Gaudí Gran Reserva. Tria entre alta expressió en peça de 4 a 5 quilos per 159 euros o essència única en 10 sobres de 100 grams per 119 euros. Compra-ho ara a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catani Escudier.
A Xocolata Xolón elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolón, la xocolata, xocolata.
Catalunya informa.
Camí del 2%. El pressupost del Departament de Cultura s'incrementarà el 2023 en 7 milions d'euros, arribant a l'1,5%. El govern s'ha compromès a dedicar a cultura el 2% del pressupost total de la Generalitat al final de la legislatura. La mobilitat no sempre és fàcil a les zones de muntanya. Per garantir-la, el govern atorga 2,8 milions d'euros en subvencions i ajuts per mantenir i millorar la xarxa de camins, senders i vies municipals de les 9 comarques de muntanya i de l'Aran.
Generalitat de Catalunya.
Menys de dos minuts arribarem a les 9 en punt del matí, que per cert ja som a l'aula magna. Quina aula més esplèndida, més bonica, més noble. No, o sigui, no estem al nivell d'una circumstància com aquesta. De seguida saludarem els tertulians d'avui, però abans deixeu-me parlar dels esports. Quim Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè ja ho tenim a punt, aquest cap de setmana s'acaba el Mundial. De fet, la final és demà, com sabeu, Argentina-França. S'hauria de veure als carrers de Catalunya cap a quin cantó es decanten, però la final és demà, Argentina-França, a les 4 de la tarda. La preocupació de les últimes hores és el vestidor francès amb un inoportú virus que ha afectat alguns jugadors. Compte, enviat especial de RAC1 a Qatar, Damià López, bon dia.
Bon dia, tot és a punt per la final del Mundial. Avui ja és dia de prèvia, amb rodes de premsa oficials i entrenaments dels dos equips, Argentina i França. Els argentins es van entrenar ahir a porta tancada i encara que Scaloni té alguns jugadors tocats, si vol podrà repetir l'11 de la semifinal. Messi està en perfecte.